El feinejant amb filosofia, els protagonistes d'avui tornen a ser els llibertarians, de la mà del Pere Martí, com sempre. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Recorda'ns qui eren aquests personatges, aquesta corrent.
Sí, alguna cosa direm. D'entrada, que estem fent servir un neologisme que no existeix, llibertarians, però que ja va dir en el passat programa que era més descriptiu que el que es fa servir habitualment per traduir la paraula anglesa libertarian. Deixem que tanmateix comenci amb una data concreta avui, el 1992. El 92 fou un any de fortes ressonàncies personals perquè fou l'any de naixement del meu segon fill. També ressonàncies molt potents pel nostre país, perquè, com recordaràs, es van celebrar els Jocs Olímpics i això va significar el tret de sortida perquè Barcelona s'incorporés en una cursa, però no atlètica, sinó per aconseguir el pòdium del turisme mundial.
Aquesta data sí que ens ressona a tots.
No sé si ja hem arribat al pòdium, però si encara han de venir molts més turistes per arribar al pòdium, potser que haurem de començar a deixar els puestos i marxar nosaltres. De fet, no sé si premonitoriament, nosaltres l'any 92, mentre aquí feien els Jocs Olímpics, vam aprofitar per fer un dels viatges més llargs que hem fet mai, que és Estats Units, travessar tots els Estats Units de costa a costa. Finalment, l'any 92 també va ser un any impactant a nivell internacional, no només perquè fou l'any en què començava una de les periòdiques i profundes crisis del sistema capitalista, que no ens en recordem, però fou un any en què hi hagué una crisi molt profunda, sinó perquè en aquest any un politòleg nord-americà va aconseguir inscriure definitivament el seu nom en els llibres d'història. I justament per predir que s'havia acabat la història. Per predir la fi de la història. Una predicció ben modesta, no? Francis Fukuyama fou qui feu aquesta predicció. Justament un parell d'anys després de la caiguda del mur de Berlín i de l'ensorrament de l'antiga URSS, i en plena expansió de l'onada globalitzadora que van patrocinar els governs neoliberals de la dècada anterior, el senyor Reagan, la senyora Thatcher, etc., el senyor Fukuyama va veure clar que ja havíem arribat al final de la lluita entre els pobles i les ideologies perquè havia triomfat finalment el neoliberalisme economicista globalitzador acompanyat de la democràcia liberal. Arreu del món s'havia establert aquest nou sistema, evidentment sota l'ègida del nou guardià de l'ordre mundial, que era els Estats Units. Havia arribat a la fi de la història, tots els conflictes que havien protagonitzat la història ja havien arribat al final. Llàstima que la il·lusió va durar poc temps, perquè al cap de dos dies Putin va pujar al poder, hi va haver l'atemptat de les Torres Bessones i progressivament van anar accedint al poder molts mandataris que semblen bastant allunyats d'aquest suposat regnat final del liberalisme globalitzador democràtic. Per exemple, Orbán a Hongria, Xi Jinping, Bolsonaro, Duterte i, finalment, el senyor Trump. Tot això sembla que va palesar de forma incontestable que la història no només no havia arribat a cap final, sinó que, de fet, sembla estar més embolicada que mai.
Qui diu Trump diu Elon Musk, també.
Sí, evidentment, van de la maneta. Amb tot, tot i que el liberalisme finalment no ha triomfat i sembla més aviat en retrocés, aquests nous xèrifs, en paraules seves, aquests nous xèrifs mundials, i això ja ho dèiem en el darrer programa, no s'estan denominant-se llibertaris, libertarians.
Els agrada aquesta definició?
Llavors, fa 15 dies, en el programa anterior, vam dir, mirem de a veure si trobem l'entrellat d'aquests nous valors i principis que aquesta nova fornada de polítics, intel·lectuals i empresaris estan escampant per tot Occident. I per fer això, vam pensar que agafar aquest terme nou i mirar de trobar-ne l'intríngulis, doncs podia ser una manera d'estirar el fil d'una troca que d'entrada sembla molt, molt entortolligada. I així ho vam fer. Vam arribar a algunes conclusions, per exemple, que és un frau absolut que es vulguin apropiar de l'esperit anarquista, com el nom libertarian indica. alguns fins i tot s'anomenen anarcocapitalistes. No, de cap manera. La seva ideologia, la seva pràctica, no poden estar més lluny de la ideologia i la pràctica anarquista. De fet, l'únic que els interessa és vestir-se com una espècie d'aura, un flyer antisistema, que serveix per engalipar a quatre innocents, però els serveix.
Als Estats Units són multitud, no quatre?
Bueno, 4 milions.
Sí.
De segon lloc, vam arribar a la conclusió de que aquesta troca tan complexa que dèiem fa un moment, aquest confusionisme que trobem en tot plegat, no era una cosa circumstancial i que no era una cosa, un problema que teníem particularment a l'hora d'enfocar-ho, sinó que forma part consustancialment d'aquest nou fenomen sociopolític-econòmic. I que aquest confusionisme és el que els permet a poc a poc, o potser no tan a poc, anar envaint-nos que aquesta estratègia doncs, es difongui i s'accepti a nivell mundial, que les seves tesis vagin prenent peu a tot arreu. I per això aquesta tasca d'anàlisi ens semblava que era més urgent i tot i que aparentment molt complicada, dèiem, bueno, posem-nos-hi que potser no ho és tant de complicada. Oi? I la tercera conclusió és que havien de començar per l'arrel, i l'arrel era el liberalisme, el terme liberal. Va ser que no vam tenir temps de posar-nos-hi, però realment, si ens hi posem, crec que podrem trobar la manera d'anar posant, com deia aquell, llum a la foscor. I veiem que aquí es tracta d'una sèrie de venedors del guisís per fer créixer el cabell. Passa que no ens va donar temps, sí que vam fer una última reflexió i que avui pot ser la primera reflexió o advertiment sobre el tema. Parafrasejant el passatge bíblic, dèiem, en la realitat, només que se sigui una mica rigorós, és més difícil que trobem un autèntic liberal que no pas que un camell passi pel forat d'una agulla. I això ja és una bona pista per començar. I a les proves me remito. Perquè és que els exemples són... no els podem tenir més a prop. Els campions de l'ultraliberalisme, de la desregulació, de la desaparició dels controls estatals, etc. En canvi, no van tenir cap escrúpol a acceptar el rescat dels seus negocis per part de l'Estat. És a dir, per part de tots nosaltres, dels ciutadans. No van tenir cap escrúpol que els paguéssim els deutes provocats per la seva criminal gestió. És a dir, van acceptar els campions de l'ultraliberalisme sense immutar-se el més greu pecat que es pot cometre segons la seva ideologia, la socialització. Però és clar que en aquest cas era la socialització de les pèrdues, de les seves pèrdues. I el millor és que van continuar després, tan tranquils com si res, al capdavant dels seus fraudulents negocis bancaris i industrials, i van continuar, també com si res, bescantant l'Estat, el socialisme i tots aquells que els havien pagat els seus deutes. Per tant, com dèiem abans, és més difícil trobar un liberal que un camell passi pel forat d'una agulla. I aquesta és la primera aixecada de camisa que hem de tenir en compte. Però anem a la qüestió. Liberalisme. Liberalisme liberal ve de llibertat. Ara no entrarem en llibertat, perquè seria un programa o molts programes sencers. Sintèticament, capacitat de prendre decisions per un mateix i poder escollir entre més d'una opció. Tanmateix, cal especificar que en el seu ús contemporani el terme liberalisme deriva del terreny de l'economia. O sigui, el primer que s'estableix és el liberalisme econòmic i a la data de naixement s'acostuma a associar amb una obra, La riquesa de les nacions, de l'economista Adam Smith, del segle XVIII. Llegirem ara un fragment perquè veiem per on va aquest liberalisme econòmic en el seu origen. Diu Adam Smith en La riquesa de les nacions: cap individu no vol promoure l'interès públic ni sap fins a quin punt el promou. En dirigir la seva indústria de manera que la seva producció tingui el major valor possible, només busca el seu benefici personal. En això, com en moltes altres circumstàncies, el condueix una mà invisible per a promoure un objectiu que no formava part de les seves intencions, ja que en buscar el seu propi interès, amb freqüència, promou el de la societat de manera més eficaç que quan es proposa fer-ho de forma conscient. Mai no he vist fer tant de bé els que diuen dedicar-se al bé públic. Tanquem La cita.
Adam Smith, segle XVIII.
1776. És a dir, s'explica bastant bé, però deixar-ho més, el més clar possible. En la cerca de l'interès egoista individual es provoca el benefici de la col·lectivitat. Com a resultat de la cerca del benefici egoista individual, això produeix el benefici de la col·lectivitat. Gràcies a què? A la lliure competència en el mercat i a la llei de l'oferta i la demanda, que fa que els lliures agents que competeixen per vendre els seus productes s'hagin d'esforçar al màxim per fer-los el millor possible i el més barat, perquè si no, no els hi compren. I, per tant, això acaba beneficiant els consumidors perquè poden comprar productes més barats i més accessibles a una millor qualitat. I això fa que augmenti la riquesa de la nació i el progrés social general. Buscant el benefici particular s'obté el progrés i el benefici col·lectiu. No ara entrarem en el qüestionament d'aquesta tesi, Marx ja ho va fer molt extensament al cap d'un segle, sinó que passarem al següent pas, que és del liberalisme polític, que no és sinó l'extrapolació, la traducció al món polític dels mateixos principis que s'apliquen en el món econòmic. Així com el liberalisme econòmic es basa en la possibilitat de l'accés lliure de tots els agents al mercat, el liberalisme en política es tracta que es pugui establir una competència lliure entre totes les opinions de tots els individus que formen part del cos social. De tal manera que en la persecució dels interessos individuals en competència els uns amb els altres, això acaba generant benestar i progrés social. Si la llibertat és el valor fonamental, tots els individus han de veure reconegut el seu dret a expressar i que sigui tingut en compte la seva opinió individual a l'hora de prendre decisions col·lectives. Com en el cas de l'economia, es qüestiona la intervenció de l'Estat. En l'economia es pensa que si l'Estat intervé, fa que el mercat no funcioni bé i acaba perjudicant a tothom, encara que ho faci de bona fe. Doncs en el cas de la política, també. Si l'Estat intervé i comença a dirigir i coaccionar, tot s'espatlla. L'Estat només és admissible que intervingui per garantir els drets dels individus i la seva seguretat física i jurídica. Ara aquí hem de fer un petit excursus important, perquè des del seu origen el liberalisme econòmic i el liberalisme polític s'han identificat amb el capitalisme. I és cert que van bastant de la mà, però no són el mateix en absolut. Perquè el fonament del capitalisme és la mercaderia. És a dir, aquell producte que es produeix no per satisfer una necessitat, sinó per obtenir un benefici. I la progressiva conversió de tots els àmbits socials, fins i tot l'home mateix i el diner, en mercaderies. Des d'aquesta òptica de l'estricte benefici, allò que es produeix per obtenir només benefici, no un servei, el capitalisme li pot interessar, i això ho fa habitualment, li pot interessar vulnerar la lliure competència en el mercat si això li dona més beneficis. Per tant, no es poden considerar sinònims, perquè el capitalisme no sempre respecta, de fet, quasi bé mai respecta les lleis del mercat. I, fins i tot, hi pot haver un capitalisme totalment contrari i allunyat del liberalisme. Per exemple, el capitalisme d'estat de la Xina. Sí que és cert, per un altre costat, que hi ha una forma de geopolítica que s'ajusta més al liberalisme, que és la democràcia. El liberalisme i democràcia van més de la mà, perquè en la democràcia és on a priori més fàcilment es pot aplicar el programa liberal. Tanmateix, com dèiem abans del capitalisme i l'economia de mercat, la democràcia moltes vegades es veu corrompuda pels oligarques que dominen l'economia dels diferents països. I malgrat que no s'abandoni l'aspecte formal, el paraigua polític liberal, la democràcia no sempre funciona realment com un sistema en perfectes condicions. Hi ha una tercera forma de liberalisme, que és el liberalisme ètic, que rep el nom d'utilitarisme i que té el mateix origen exacte, aplicar a l'ètica els principis liberals de l'economia. Fou Jeremy Bentham, al segle XIX, que proposà en primer lloc que la persecució del plaer individual en les nostres accions individuals causarà un augment del benestar i la felicitat col·lectives, malgrat que això no sigui el nostre objectiu. I que en sentit contrari, totes aquelles doctrines que intenten posar obstacles o coaccionar o dirigir moralment la societat, el que fan és causar més patiment i penalitats i, per tant, augmentar la infelicitat de la majoria. El nom d'utilitarisme deriva de que ells pensen que és bo allò que és útil, és a dir, allò que és útil per obtenir el plaer, que és el mateix que obtenir la felicitat. I al final, el seu lema fonamental és la màxima felicitat per al màxim nombre. Aquest és un criteri absolut en l'utilitarisme. Una norma social és bona si fa que hi hagi la màxima felicitat per al màxim nombre. És dolenta, al contrari. Cal dir que aquesta és una de les tesis fonamentals amb les quals funcionem avui en dia. Ni que sigui implícitament. Després de Benham vingué John Stuart Mill, que aprofundia alguns aspectes i millorar la tesi inicial, però que cito ara per la qüestió del liberalisme polític, ja que ell va fer un pas endavant donant els fonaments teòrics en la seva obra sobre la llibertat amb aquest liberalisme polític. La llibertat és un valor absolut, però té una limitació. Podem fer el que volem, ningú té dret a posar-se en el que nosaltres fem, mentre no causem un dany als altres. És allò, la meva llibertat acaba on comença la dels altres. Per què el liberalisme polític és millor que la resta de tesis polítiques? Diu perquè en una societat en què hi hagi una aportació d'iniciatives i propostes diferents, sempre és més fàcil trobar la solució als problemes que en aquelles que tenen condicions i valors fixats i controlats, que aquestes estan abocades més fàcilment a la decadència. Com podem observar, els idees liberals, tant en economia, en ètica, en política, són encomiables. El problema és que al llarg de la història, de fet, no s'han dut mai realment a terme, una mica com passa mutatis mutandis amb els ideals marxistes. A partir d'un moment en què el liberalisme s'identifica amb capitalisme, a més les coses complica i apareixen una sèrie de paradoxes, perquè s'associa els liberals amb les dretes i, per tant, amb el conservadorisme. I l'esquerra sembla que renuncia als ideals de llibertat i, per tant, adopta posicions que més aviat s'haurien de considerar conservadores. Però jo diria que hi ha un embolic bastant important en tot això que val la pena intentar resoldre. De fet, en la realitat històrica sempre hi ha un aiguabarreig constant de règims liberals i de planificació. No hi ha cap estat occidental, ni per descomptat l'espanyol, que sigui estrictament liberal, perquè l'Estat es reserva el control de tota una sèrie de sectors claus, marges de beneficis, preus determinats, sanitat, educació. Per tant, estem parlant d'una economia mixta, amb planificació estatal. Planificació estatal és un terme comunista. Però és així com funcionem. Hi ha sectors de lliure mercat, però tots estan molt interrelacionats. I hi ha un sector clau, que és el financer, que ara ha agafat el màxim poder. I aquest sector financer, tanmateix, està controlat pels bancs centrals, que depenen dels estats. I, si convé, aquest sector financer privat és nacionalitzat de manera encoberta i fraudulenta, com hem vist abans, no? Amb la crisi de 2008. Anem als llibertarians. Qui són? Què plantegen realment? I què és el que es proposen? Si tenen alguna cosa a veure amb els liberals, a part del nom. Aprofitant una de les nocions que vam introduir en el programa anterior, crec que és bastant adequat anomenar-los oligarques, d'acord amb l'oligarquia que parlava Plató. Per tant, estem davant d'un govern dels rics, que, per tant, només es procuren per continuar augmentant la seva riquesa, prescindint totalment del bé comú. Veiem que aquests suposats llibertaris proclamen el màxim aprimament de l'Estat, l'eliminació de totes les restriccions a la iniciativa individual. Però això sí, a la vegada exigeixen que l'Estat els protegeixi totalment. Fronteres, controls policials, exèrcit, agències de seguretat, tribunals... Carai, molt llibertaris no són, eh? Que protegeixin els seus drets fonamentals individuals, això sobretot, com a vols liberals, però que els protegeixi també de qui, amb tota justícia, vulgui canviar un sistema econòmic en què, gràcies a la manipulació dels mercats i dels governs, Alguns forren les seves mencions d'or i els altres es veuen expulsats a la indigència. Per tant, sembla que la lluita de classes no ha deixat d'existir, sinó que cada cop és més descarnada. I més que llibertarians, potser els hauríem més aviat de demanar liberticides, perquè segur que estan molt convençuts de defensar amb dents i ungles les llibertats per ells, però també segur que no tenen cap interès en defensar amb la mateixa intensitat la llibertat pels altres. Ja hem vist el resultat d'allò que havia de ser la panacea, la globalització, que quan estaven en plena època de globalització tu no podies dir res perquè eres un cavernícola, estaves contra el progrés, etc. I ara encara, em perdó, em parteixo de riure amb els benaurats profetes del postnacionalisme. Ja hem vist quins són els resultats de la globalització, que allò que era l'amortidor que encara teníem i durant dècades va funcionar, l'estat del benestar, està quedant-nos a les mans. I això ens en lamentem cada dia. Aquests nous magnats, aquests libertarians, ens portaran, com diu Adam Smith, que s'havia de fer un bon sistema econòmic, un progrés social global. Em sembla que és poc creïble. Més aviat, el futur que s'obre davant nostre és més aviat tenebrós. També ens podem preguntar com és aquesta descarnada, perquè és molt descarada, lluita de classes, no ofèn a la majoria de la població, al nostre sentit comú, i com aquests oligomagnats tecnofeudals acaben sent escollits democràticament. Home, doncs perquè si un dels conceptes marxistes, que era la lluita de classe, que ja semblava caducada, és ben vigent, un altre, el de l'alienació, continua sent també ben vigent. Al segle XIX hi havia l'alienació pel discurs seu de liberal en les fàbriques de la Revolució Industrial. Avui tenim un discurs seu de liberal de la globalització que també ens ha vengut la moto durant molt de temps, i ara venen aquests llibertarians que ens diuen, ens convoquen a que lluitem a mort contra les antigues estructures de govern perquè així ells, no pas nosaltres, puguin gaudir de totes les llibertats i privilegis. No, No fotem. Com s'aconsegueix, però, que els votin? Que lluitem perquè ells puguin ser lliures i fer tot el que vulguin? Home, doncs per això es té el control dels mitjans de comunicació, dels sistemes de xarxa, etc. Però sobretot hi ha un element que s'ha de tenir en compte, i és que el terreny està preparat. Hem de ser també conscients de què és el que hi ha hagut i què hem fet fins ara. Posem només un exemple, potser caldria dedicar-hi un programa a tot això. Fa poc s'han fet eleccions a Alemanya, i aquí a la premsa, el primer publicada, sobretot a Catalunya, hi ha hagut un gran sospir d'alleujament perquè va guanyar un senyor molt de dretes, però no era d'extrema dreta. Home, felicitar-nos perquè algú que ha treballat durant molts anys al fons voltor més gran del món, BlackRock, ha guanyat les eleccions, quan aquí els progres passen el dia blasmant aquests fons voltors, que aquest sigui la nostra esperança. Esperança de què? De que continuïn deixant-nos desprotegits i que continuïn fomentant l'ascens de l'extrema dreta. Home, el rei va nu, deixem-nos d'històries. I ja n'hi ha prou de que ens vagin dient que sí, que es respecten els drets humans i els valors de... No. Aquí hi ha hagut un procés que està portant cap on estem anant ara. I això no és una casualitat.
Pere Martí, com sempre, posant el dit a la llaga, sense eufemismes. Mil gràcies, fins aviat.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys rep més de 29.000 euros del Pla d'Impuls d'IPTA. Ha estat per a despeses de cultura i de salut. La subvenció rebuda per cultura per un import de 6.475 euros s'ha destinat a finançar part dels costos de les classes de ioga per la gent gran i de català i alfabetització per adults que es fan durant l'any escolar de setembre a juny i que beneficien moltes usuàries que hi participen. D'altra banda, la subvenció per a qüestions relacionades amb la salut, que ha estat de més de 23.000 euros, ha ajudat a fer front a les despeses originades per dur a terme accions de control de plagues, la legionela i la processionària del Pi, així com el finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal, els desfibriladors i la recollida de gats i gossos abandonats. Els Mossos d'Esquadra ja poden obtenir les imatges de les càmeres lectores de matrícules instal·lades a Olèrdola, si així ho requerissin. El regidor de Seguretat de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Pardo, ha precisat que les càmeres instal·lades en diferents accessos del municipi són lectores de matrícules. Es limiten a capturar aquestes imatges, però no graven. En aquests moments, les captures d'aquestes imatges de matrícules estan a disposició de l'empresa que ha instal·lat les càmeres i s'està procedint a fer la certificació de la instal·lació. Un cop feta aquesta certificació en totes les 12 càmeres, s'assignarà en breu un conveni amb els Mossos d'Esquadra, que és el cos que custodiaria les imatges captades, segons s'ha exposat en diferents ocasions des del govern municipal. Pardo també ha indicat que, tot i que ara s'està en procés de certificació, els Mossos poden obtenir les imatges de les càmeres lectores de matrícules si així ho requerissin. Badruna Vilafranca participa en el repte especial CANSAT. Quatre equips d'alumnes de quart d'ESO de Badruna Vilafranca participen en el repte CANSAT, un concurs de l'Agència Espacial Europea i ESERO que els desafia a dissenyar i construir un mini satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc que integra tots els components i subsistemes necessaris per realitzar una missió científica: sensors, alimentació elèctrica, processador i sistema de comunicacions. El dispositiu es llançarà fins a 1.000 metres d'altitud amb un coet i durant el descens amb paracaigudes recollirà dades mitjançant sensors per desenvolupar les missions científiques dissenyades per cada equip. Els estudiants treballen en àmbits com la tecnologia, la física i la programació i altres disciplines científiques en funció de la missió que ha dissenyat cada equip. També han de gestionar el patrocini del seu projecte. Després de setmanes de preparació, els equips ja han lliurat l'informe de disseny i l'informe de selecció. Ara esperen saber si han estat escollits per participar en la fase de llançament. I Font-rubí acollirà dissabte la tercera cita del 26è cicle Jazz Cava. Guardiola de Font-rubí es prepara per acollir la tercera cita d'un dels esdeveniments musicals més esperants, el 26è cicle de Cava Jazz. Serà aquest mateix dissabte, a les 11 de la nit, a la sala d'actes del Centre Recreatiu La Cooperativa, situada a l'Avinguda de Catalunya número 45 de Font-rubí, amb el concert de South American Project, que combina la música sud-americana amb el jazz, oferint un espectacle dinàmic i captivador. La seva proposta musical fusiona estils com el tango argentí, la milonga, la samba, la chacarera i la salsa, amb l'elegància del llenguatge jazzístic. Les entrades, a 12 euros als adults, es poden comprar a taquilla mitja hora abans del concert. La diada es complementa amb una copa de cava de vins i caves Jaume Llopart Alemany i un tast dels productes d'oli Pere Lluc. I, a més, la cita es pot arrodonir amb el pack menú gastronòmic per 35 euros amb la col·laboració dels restaurants locals com Pal Cal Pau Xic i Can Güell.
Penedès en xarxa. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
Ara són 6 els minuts que ens separen de 11:45.
A life that's full, I traveled each.
La coach i psicòloga Montserrat Ferraro ens porta quinzenalment aquestes estones de reflexió, de consells, que són el Com sé tu. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre.
Aquí toquem totes les tecles i ens posem en mil i unes situacions i avui volem abordar com responem, com actuem davant les dificultats, les situacions complicades que la vida ens en posa, ens en regala unes quantes.
Unes quantes, sí. Doncs la millor forma de respondre, començarem per una premissa, amb distància. I dius, com, amb distància?
Això és difícil, fàcil de dir, difícil de fer.
Molt difícil. Amb distància vol dir que jo tinc un món interior, una part, jo d'aquí cap a dintre sóc jo, i a fora passa tot, tot és món exterior, incloses les persones que més ens estimem. Aleshores, quan hi ha una situació a l'exterior que és complexa, tenim de forma natural una tendència, que és anar cap allà i donar voltes al redor d'aquella situació, donar voltes al redor d'aquella persona. Anar cap allà és un impuls immediat. Imagineu-se un dibuix animat, no? Un electron que està aquí al centre, una rodoneta al rededor i moltes boletes que són persones, situacions, coses, que giren al rededor d'aquest electró, que sóc jo, que estic aquí al centre. Aleshores, jo em descentro i me'n vaig a donar voltes al rededor d'una situació i a la que dono diverses voltes no soluciona aquella situació. I, a més, si té una possibilitat de solució, no l'acabo de veure clara perquè resulta que estic descentrada. Això ja ho deien les iaies. La meva deia, céntrate. I jo pensava, bueno. I amb la teoria aquesta de l'electró, ho entens perfectament. Si el teu cos està al mig i el teu cap s'ha anat a donar voltes al redor de la persona, estàs dividida. És com estar corrent una carrera i de cop i volta el teu cap, estàs arribant primera, el teu cap se'n va al pòdium i dius, ja he guanyat. I en aquell moment el cap es separa mentalment, vale, és un dibuix animat, mentalment es separa del cos i tu perds velocitat. I t'acaba passant una, dos, tres i quatre persones. I en vez d'acabar primera,
ja no fas
acabes cinquena.
Ni primera, ni segona, ni tercera.
Clar, què succeeix? Que quan ens dividim no estem compactes, no estem units amb nosaltres mateixos. Hem de ser conscients de la nostra ment i de la nostra corporalitat, del nostre compacte, de la nostra existència, de l'estar aquí, ara. Aleshores, si hi ha una situació, és important que jo em treballi psicològicament la distància positiva. És dir, si jo m'acosto molt a la situació o em fico amb 50.000 històries sense o en recordar-me'n de ser jo, i ara us posaré un exemple que potser es veurà més clar. Doncs el que faig és perdre perspectiva. Que això també és una frase de la sabidoria popular. Mira-t'ho en perspectiva i dius, bueno. I l'altra, que ens sona molt, és no et quedis amb el detall, busca la imatge completa. Quan t'acostes massa a una situació, igual que quan acostes una càmera de fotos, veus el detall, no veus la imatge completa.
Perds focus.
Clar. No? I per trobar una solució ens interessen les imatges completes. Per tant, el que us vaig a dir va en contra del que sempre fem, que és mira de compactar-te, situar-te amb tu, respirar a fons, vull dir, oblidar-te'n de tot, que, clar, jo no, perquè és preocupació que t'està preocupant i no pots oblidar-te, però t'has d'oblidar d'aquella preocupació per a compactar-te, respirar a fons i llavors tornar a reenfocar, és a dir, has d'entrar dintre teu, per dir-ho d'alguna forma, i tornar a reenfocar a veure què estàs veient i què creus que falta. I en tot cas, a qui pots preguntar, per on pots anar, has de tindre una visió àmplia. Perquè si estàs només davant d'aquella situació, no t'està passant a prop en qui pots preguntar,
però
a on vols anar.
L'instint, la inèrcia fa que
allà.
Hi vagis
com
un brau, directe.
Sí, sí, directe. Inclús amb les persones, i per què m'ha dit això, i què ha fet, i jo el que sé, i li dones voltes i no trobes cap solució, dius, bueno, a veure, centra't en tu, com estàs? Sí, què puc haver fet? Bueno, potser li ha molestat alguna cosa, no ho sé, però que m'ho digui, no? Si li ha molestat... en castellà és quan vaig trobar la frase que era nunca se hace tan bien el mal como cuando se hace de buena fe. Què vol dir? Que a vegades podem fer coses que puguin fastidiar altres, no ho fem pas expressament. Per tant, la culpa va fora, no hi ha cap de turno, no hi ha una intenció deliberada. Però és veritat que poden haver molestat coses, doncs, sisplau, que m'ho diguin, no? Si és que hi ha alguna cosa. I si jo puc valorar que no ha hagut cap frisança, doncs bé, no, intenta mirar la imatge completa i dir, bueno, potser que m'acosti i pregunti, no?
Que però que... abans fas aquesta reflexió i analitzes
dintre.
Una mica...
Sí, primer d'anar cap a dintre, que és el que
tots
deia.
Tots els angles.
Sí, però si no vaig primer cap a dintre, doncs sóc més vulnerable. Perquè és com si no estigués compactada. És el que us deia abans del cap fora. Doncs quan jo estic compactada, estic amb mi, jo sóc la meva primera defensora o defensor, passi el que passi, amor incondicional per mi, passi el que passi, puc haver-me equivocat, doncs, bueno, però jo estic amb mi i pregunto, indago, intento veure, però primer he d'estar amb mi, perquè si no, sóc vulnerable, no tinc força. Quan el cap està sobre els ombros, és la meva força. Estic unida, estic unit, noi, noia, és igual. Aleshores, si estic dividida i a sobre em tiren les llebres o em tiren los perros, no? Vull dir, em matxaquen, doncs, aleshores, estic dividida, no m'acabo de poder defensar a mi mateixa. I quan dic defensar no vol dir treure les dents i mossegar l'altre, sinó vol dir respirar a fons i dir, ui, vale, disculpa, ho sento, eh? No sabia jo que t'havia sentat així. O, vale, ja en parlarem. O qualsevol altra cosa que el nostre autocontrol ben entès, no la repressió, sinó l'autocontrol ben entès, ens ajudi a poder respondre amb una certa assertivitat, si podem, i si no, com a mínim poder respondre per no tragar-nos la situació i poder veure en claretat. No tragar-nos més por o més porqueria de la que ens correspon. Nosaltres ja tenim lo nostre, eh? Nosaltres tenim les nostres petites misèries i cadascú que tingui les seves. No fa falta que nosaltres carreguem amb la dels altres, que això és el que va i ve amb certes relacions socials, vale? Vull dir, la persona que, bueno, per exemple, una cosa divertida que us farà riure.
Vinga, va.
Noi, noia, que estan descarregant els esquís del cotxe. Sí. La noia es descarrega, pa, pa, pam, els agafa així i es posa apoyada en un cotxe a esperar el seu parejo que està descarregant els esquís. Descarrega els esquís i quan el parejo acaba li diu, què, ja estàs? Ell amb ella. Això se'n diu projecció. És ella la que, en teoria, li podia haver dit amb ell, què, ja estàs? Però com ell se sent malament perquè està trigant, cosa que ningú li ha posat pressió, segurament tot li ve de la seva educació, ja ho sé, que estem analitzant, perquè aquí la psicòloga...
Vale? No pots evitar.
No puc evitar-ho. Segurament li ve de la seva educació, però clar, què fa? Pues tirar-li les seves porqueries a l'altre pobre que a sobre no li deia res i l'estava esperant amb carinyo. I ell li diu, què, ja estàs? I dius, un moment, el que estava traient els esquís ets tu. Jo sóc la que t'estava esperant. Bueno, pues això és el que intento dir, que ja tenim prou amb les nostres porquerietes, com que a sobre encarreguin les dels altres. Vull dir, què vol dir? Doncs que hem de centrar-nos, perquè si no ens anem defensant. Hem de centrar-nos en nosaltres i aleshores per poder veure una situació complexa. I un cop estem amb nosaltres, hi ha tota una sistemàtica important a tenir en compte, que és quina és la situació, d'on ve, a on va, qui està implicat i a on puc demanar informació per tenir més recursos enfront d'ella. Si resulta que estructurant això,
perdona, negre sobre blanc, ajuda?
Sí,
mentalment,
sí. No, negre
no
sobre blanc no, has d'anar cap a dintre, que és blanc.
No, deia per escrit.
Per escrit, sí.
Sí, ajuda a posar-ho per escrit.
Ajuda a posar-ho per escrit, sí.
És que et veig que fas anar molt al vol i dic, igual...
Sí, vull dir...
Ajuda més, no?, a visualitzar, a tenir el...
Sí, m'apunto.
La imatge total.
És un exercici d'objectivització. Pot ser que ho pensi, eh? Però si m'apunto, el que faig, el que fem sempre escrivint, és objectivitzar. Perquè és com que ens veiem amb la immensa necessitat de fer-ho digerible. Al cap, hi ha moltes coses que no són digeribles. I que pensem un batiburrillo al·lucinant. Ho treus al paper i és digerible. El que passa és que, bueno, l'estructura ja és això. O sigui, què ha passat, qui està implicat, quins són els elements, a qui puc demanar recursos o on puc trobar-los, vale? Aleshores, un cop estructurat, si no trobo respostes, serà genial que em falta informació. Per tant, si tornem a donar la volta a la centrifugadora, vale? Que és com posar la rentadora.
A vegades estàs encallada i
sí.
no hi veus la resposta.
No, però llavors què fem? Clar, no la veiem. I si no la veiem, li donem voltes a la centrifugadora. Jo us convido que li dongueu voltes a la centrifugadora per ser conscients de que li estem donant voltes a la centrifugadora.
Però té un límit o què?
O a la rentadora, no, per ser conscients, parlo. O a la rentadora, digue-li centrifugadora, rentadora, que és com posar la rentadora sense sabó i sense aigua. La roba acaba...
No fem res, marejada.
Exacte,
i prou.
Marejada i, a lo millor, trencada. ¿Vale? Què succeeix? Pues que no tinc roba, no tinc aigua i no tinc sabó, el que em passa és em falta més informació. Amb la qual cosa, seguir-li donant voltes és generar més cortisol, és generar més mal rotllo i menys capacitat per estar compacta amb mi mateixa.
Ja sabem que és una hormona que no ens interessa.
Exacte, el cortisol no ens interessa. Aleshores, és com el donar voltes fa que jo me'n vagi més per la fer força centrífuga fora de mi mateixa.
Però no tendim molt a fer això, els humans,
sí, sí,
justament,
per això ho explico,
a centrífugar.
Sí, això ho explico, perquè la tendència que fem és donar-li voltes al negatiu com si això ens pogués ajudar. Això l'únic que ens fa és que fem més gran el negatiu. Vull dir, quan tenim una dificultat hem de parar, hem d'omplir-nos les capacitats. El cervell té plasticitat. Tu i jo estem parlant, però, i els oients ens estan escoltant. Aleshores, a partir d'aquí, estem omplint inputs buits del nostre cervell. I estem omplint, espero, en aquest moment, amb inputs positius, perquè estem dialogant, parlant... Tots aquests inputs positius entren en el cervell. I dius, home, si tinc una situació de mal humor, aquests inputs no me la treuen, eh? No en canvien... No, no, no. Però tu vas sumant inputs, i és el que deien les iaies, que avui ens estaran escoltant, o els resonaran les orelles a totes les iaies. Un gra no fa graner, però ajuda el company. En castellà era un gran no hace granero, però ajuda el companyero. Què vol dir? Que si vas sumant inputs positius, el que aconsegueixes és que, a partir d'aquí, puc trigar un dia, puc trigar dos, però jo vaig sumant inputs, tant els que pugui, positius, i després aconsegueixo que el negatiu caigui pel seu propi pes. La millor forma de batallar amb una situació negativa és augmentar el positiu, que una de les formes és tirar cap a dintre per veure en perspectiva, buscar informació, si no la veig que giri, parar un moment, posar-ho entre parèntesis, augmentar el positiu, i llavors, un cop tingui més informació, que és el que m'està faltant, quan jo ja em sento una mica més compactadeta o compactadet, llavors ja em puc enfocar al negatiu i dir, serà possible que li digués tan importància això quan no en tenia tanta? No em puc obligar a no donar-li importància quan li estic donant.
Quan estàs allà posada és inevitable.
Exacte. És molt positiu acceptar que estic negativa. Llavors, jo estic negativa, ok. Però he de saber el que tinc. Tinc un cervell dintre el cap i té unes capacitats. I és poder-lo utilitzar. I si vull realment situar-me enfront d'una situació complexa, he de situar-me jo. No només enviar la meva preocupació a passejar davant de la situació sense tot el meu compacte, tot el meu interior, tot això. Aleshores, he de posar-me des de la meva posició i veure amb la distància positiva com es mouen les coses, què puc percebre, i després, quan jo faig aquestes situacions, quines persones estan implicades, com puc demanar més informació, doncs a partir d'aquí, si veig una mica la possibilitat, indagar-ho i avançar. Si no, m'espero el dia següent.
Ara et volia preguntar una cosa. Aquelles persones que quan estan en moda centrifugadora diuen me'n vaig a dormir i ja ho resoldré amb el coixí.
Lo que el viento
se llevó. Hi ha base científica?
Sí, sí.
Durant la nit?
Sí, sí, sí. Justament
què passa al cervell?
Que s'ordena. El cervell processa. Si jo li estic donant voltes, pobra neurona, l'encarregada, que jo li estic dient que busqui.
L'estressem.
L'estic estressant. És com si a tu el teu jefe vingués i et digués no, doncs no te'n vas a dormir fins que no ho solucionis. I tu dius, però si no tinc dades. Vull dir, no sé d'on treure-la, si tot està tancat, no hi ha informació. Necessites que tot es reordeni dintre del teu cervell i no és que jo hagi vist a ningú parlar amb el coixí i també lo del que el viento se llevó va ser famós per això. Mañana ja pensaré una solució. Hoy no toca. També els certs polítics deien ara no toca, és parar un moment i retomar-ho en el moment en què tu pots compactar-te i tornar a embastir la situació. Aleshores, és donar-te en compte de que si dones voltes no funciona. I, escolteu bé, tenim la capacitat de detindre el pensament. En psicologia parlem de situar-nos en l'aquí i l'ara. Però Si en algun moment algú de vosaltres que ens està escoltant heu fet relaxacions, heu fet meditació, heu visualitzat un paisatge o heu visualitzat una imatge, o com entreno que també fem en psicologia de l'esport, visualitzar l'objecte o el disc de hockey o la pilota de bàsquet, o, vull dir, els objectes que treballem usualment, treballem la concentració, després de la imatge, i escolteu, en el moment just que posem l'atenció al cos, en aquell moment les imatges s'estan relaxant al cervell. És a dir, tenim un funcionament fantàstic en el nostre organisme. Vull dir, si tu
estàs... M'estàs dient que projectar aquella imatge relaxa el cervell?
No, estic dient que un cop has fet aquella imatge, sigui la que sigui...
Ja fet.
Que també és, pot ser una relaxació, per si és un paisatge, o un exercici de concentració, o una visualització... Qualsevol visualització, qualsevol cosa que és la imatge interna. El mecanisme de dir, vale, ara poso l'atenció al meu ombro dret, i poso l'atenció a la mà, a la mà dreta o a la mà esquerra. El fet de posar l'atenció a una part del cos fa que les imatges comencin a arxivar-se dintre del cervell. O sigui, s'ha acabat el moment d'imatges, estic posant l'atenció al cos. El que intento dir és que aquesta tècnica la tenim incorporada, és nostra. I això ens ajuda a detindre pensaments. En psicologia parlem, situa't en l'aquí i a l'ara, si estàs donant-li moltes voltes al cap, posa el cul, on t'estàs sentat? En una cadira? Sí. On te tens els peus? Ai, és veritat, sí, aquí. L'esquena la tens recta? Sí. Bueno, ara què vas a fer? No, vull anar a la nevera i... O sigui, et vas situant en el moment present. Vale. El mecanisme intern que t'ajuda, que ja va bé, buscar situar el moment present, i ho fem i ho treballem, però que sapigueu que aquest mecanisme intern el tenim tots, que és... Si jo estic amb imatges al cap, que és la centrifugadora, vale?
Sí, sí, llavors, que no hi ha manera.
Si jo em situo, a veure, el meu genoll, com està? A veure, el meu cul, està ben sentadet? Ai, estic apretant el cul i no em donava compte. Jolín, la mandíbula, com la tinc? O sigui, a la que poso atenció al cos, ajudo a relaxar les imatges del cervell.
Apagar...
Sí, amb tenis, taula... Ai, amb tenis, taula, amb tenis, taula també. Amb tenis, amb joc de tenis, el piloteig. Crec que en algun moment, alguna sessió nostra, ho he comentat, perquè és un exemple com molt concret. Hi ha un piloteig, pam, 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 i aquest piloteig no és etern. Algú té que fallar. Aleshores, si jo penso, ostres, potser fallo jo, pot ser que em vingui una imatge automàticament de que perdo la bola, li dono malament a la pilota, dono a la xarxa, no passa, o passa del camp. Qualsevol imatge d'aquestes em pot passar, em passa una, segur. ¿Vale? Em passa una, llavors automàticament el que fem és treballar el canvi d'imatge. Substituïm, entrenant fora de pista, clar, substituïm en aquesta imatge per una imatge correcta de la pilota entra. Però, alerta que en tenis existeix a l'exercici de braç curt. És a dir, quan m'apareix la por, que és la imatge aquesta de perdre, perquè a la que dic, ai, algú pot perdre, m'apareix la por,
sí.
La por em genera una imatge, això és un automàtic dintre nostre, em genera una imatge de que toco, per exemple, la pilota a la xarxa i no entra, i al mateix temps se m'encongeix el braç. Aleshores, què es fa? Es treballa una respiració profunda d'estirar el braç, al mateix temps que substitueixes una imatge per l'altra, però també es té en compte que s'ha d'estirar el braç, perquè no ens donem compte i la por ens encongeix. ¿Vale? Aleshores, el que estic dient és que tant les coses mentals ens influeixen corporalment com també ens podem ajudar amb les coses corporals per la incidència mental. O sigui, és un ajut, no és una més important que l'altra, no és que van equilibrades.
No, però aleshores, és bo conèixer aquests mecanismes,
exacte,
i utilitzar-los.
Exacte. Per tant, important, davant d'una situació complicada, centrem-nos en nosaltres mateixos, que puguem veure una mica més amb distància positiva, què hi ha, què ha succeït. No us quedeu només amb la por i amb l'encongiment, sinó intentem eliminar tot tipus de problema, estimem-nos incondicionalment d'aquella cosa que t'agafaria la iaia i et diria, bene, carinyo, a veure què t'ha passat. Mira que aquell s'ha cabrejat amb mi, o mira que... No sé, t'ho expliques a tu, t'ho expliques a tu incondicionalment i dius, a veure, doncs, no sé, no m'he enterat jo que li pot haver passat i tal. I molts cops són coses nostres, potser ens equivocam, no ens hem equivocat, sinó que aquella persona li molesta, o ens hem equivocat, o no, o senzillament no té res a veure amb nosaltres. Per tant, qualsevol de les situacions és, el que importa és saber quina intencionalitat hi hem posat i saber com solucionar-ho, i si no ho veiem, buscar ajut i parar per no perdre més energies. Detindre momentàniament el pensament no vol dir que no pensi mai més. Vol dir que el detinc, em recupero i torno a reelaborar el dia següent amb més informació, perquè dormint, que és el que preguntaves abans, el cervell s'ordena. Tots els inputs que han entrat es processen i intenten arxivar-se a la memòria. I aleshores, a l'ordenar-se, al no voler controlar tant, el meu cervell s'ordena més. I aquest seria el missatge. No voleu controlar en extrem i si ho intenteu, perquè no podem evitar-ho, i ho esteu passant malament, poseu distància. La distància és important i la distància és psicològica. No és una distància física només. Te'n pots anar a l'altra punta, però has de posar distància psicològica, perquè amb la distància puc veure millor la perspectiva i puc intentar buscar la imatge completa. Si no la trobo en aquell moment, poso entre parèntesis, descanso, intento descansar al màxim, no és incorrecte, perquè l'obligació, el sistema educatiu ens diu no, no, és que tens que solucionar-ho. No, para, perquè tindràs més energies demà i podràs tornar a embastir la situació. I tornes a embastir la situació i podràs veure altres coses que t'ajudaran a seguir endavant.
Com sempre, estaríem aquí hores i hores escoltant-la. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, que tinguis una bona setmana.
Igualment, un plaer i meravellosa setmana per vosaltres.
I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside.
S'acaben aquí aquestes 3 hores de ràdio diàries, aquest dilluns 17 de març, al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem amb talent i més. Tindrem roda política, parlarem de mobilitat, de rodalies. També tindrem els nostres cracs de la gastronomia fent duet català al carrer, per tant, oportunitat per guanyar un llibre per grans i petits. Hi haurà pantalles i una fake news per tancar el dimarts. Que vagi molt i molt bé. Fins demà, a reveure.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.